Sandra, benvingut.
Hola, Carme.
Com estem?
Aquí, al peu de la càmera.
Sí. Avui, escoltant en aquesta introducció de l'espai, la cançó Espectre, del grup Radiohead, que de moment no em dona gaires pistes de quin serà el tema que avui tractaràs, cinematogràficament parlant, perquè estem parlant d'una cançó.
Clar, sí, sí, com dius, és la cançó Espectre del grup Radiohead, però és que avui l'hem utilitzat com a obertura perquè avui parlarem de les cançons o de les veus, també dels cantants, que van ser rebutjats per la saga James Bond com a temes per ser incorporats a la banda sonora. És a dir, que hi ha més pel·lícules que han estat rebutjades, més cançons rebutjades que no
clar,
pas.
Clar, perquè sí, la que serveix és una, o la que es tria és una.
Exacte.
Bueno, una o...
Sí, sí, normalment poques, és una. Poques. Sí, normalment és la cançó de la pel·lícula, a part de la música incidental. I aleshores, doncs, Radiohead van fer aquesta cançó, van compondre aquesta cançó per la pel·lícula Spectre, de la saga Bond, de l'any 2015, i els productors la van rebutjar, van dir que no. Aleshores, el que van fer ells va ser, doncs, incloure la cançó en un disc que van treure per Nadal del 2015. Spectre, recordem, per les persones que potser no ho sàpiguen, però, vaja, tots els afeccionats a la saga ho saben, que Spectre és el nom de l'organització criminal que apareix a les novel·les de manera era recurrent d'Ian Fleming. Sí, són els dolents de la pel·lícula, per dir-ho així. Finalment, qui va guanyar per la pel·lícula va ser Sam Smith amb Writings on the Wall. Va ser la cançó que finalment van posar a la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Un altre nom rebutjat ha estat el grup britànic Saint Etienne.
També els, sí, francès, no? Per ser britànic.
Sí, però és britànic. Això va passar el 1997. Ells van veure com la seva cançó, la cançó que ells havien fet, que es deia Tomorrow Never Lies, el demà no menteix, doncs era descavalcada perquè no agradava tampoc als productors. Ells jugaven amb el joc de paraules de la pel·lícula El demà no mor mai, és a dir, Tomorrow Never Dies, i ells van fer Tomorrow Never Lies. Però no va triomfar. I aleshores el que va passar va ser que van agafar una cançó d'Elton John i del seu lletrista Bernie Taupin per incloure-la a la pel·lícula El demà no mor mai. I això sí, la cantava una cantant bastant, ho feia sense suc ni bruc, era la Sheryl Crow, van posar aquesta cançó. Arran d'això, què va fer Saint Etienne? Doncs la va incloure en el seu àlbum següent, és aquesta.
Víctor, les cinc cançons que escoltarem avui són les úniques que van ser rebutjades o imagino que segurament n'hi hauria
sí,
més?
Sí, no, moltes, moltes més.
Sí?
No, o sigui, moltíssimes més. Moltes. És ja una constant de la saga. Cada vegada que es fa una pel·lícula de James Bond, doncs aleshores es demanen propostes als músics perquè presentin a veure què es podria posar com a cançó de la pel·lícula. I aleshores el que es fa és una mena de càsting. Fan una mena de càsting i la cançó que triomfa és la que es queda i les altres són rebutjades.
Home, jo no sé si han pensat mai a fer un recopilatori amb totes les que han estat rebutjades.
No, perquè ja no tenen els drets. Clar, els productors només tenen el dret sobre la cançó que contracten, les altres ja no. Però hi ha noms que han aparegut importants, per exemple, doncs, que han estat rebutjats. Els Pet Shop Boys, els Duran Duran, Mark Almon, Chris Rea, Ace of Base... Ace of Base és un, malgrat el nom en anglès, era un quartet suec, format per dos homes i dues dones, que els deien una mica els ABBA suecs.
Ah, sí, ara pensava.
Sí, bé, els ABBA també eren suecs, és a dir, tots són suecs. I es van dissoldre l'any 2012, van plegar veles. I aleshores ells el que van fer, tenien una cançó seleccionada per la sèrie Bond, que era GoldenEye, per la pel·lícula GoldenEye, i finalment no, els van dir que no, i la cançó que van escollir va ser una cançó composta per Bono i que va interpretar Tina Turner. Aleshores, el tema rebutjat d'Ace of Base es deia The Golden Eye, i ells, doncs, veient el rebuig, el van incloure en un altre disc, però canviant-li el títol, i en lloc de dir-se The Golden Eye, va passar a dir-se The Juvenile, que és aquest. Mira, Víctor, estava pensant que ens interessaria saber qui és l'encarregat de triar aquestes cançons de les pel·lícules de la saga de James Bond. Sí, bé, aquesta la van rebutjar, jo crec que amb bon criteri. La persona que porta el tema aquest és la Barbara Broccoli, és la productora. La Barbara Broccoli és la que s'encarrega de dir quina passa i quina no passa de cançó. Això ve perquè la Barbara Broccoli és la filla d'Albert Broccoli, que va ser el productor que va iniciar la sèrie l'any 1962. Albert Broccoli es va associar amb Harry Saltzman i van decidir començar a produir pel·lícules sobre les novel·les d'Ian Fleming. Aleshores, això va anar bé, la sèrie va anar molt bé, i fins que un dia Harry Saltzman doncs, va decidir que ja deixava la sèrie. Va pensar que potser la sèrie ho havia dit tot i va plegar. I no va tenir el do de l'oportunitat, perquè justament quan va plegar, doncs es va fer la pel·lícula L'espia que em va estimar, amb Roger Moore, i va ser un èxit espectacular. I ell ja, quan va veure els beneficis que tenia l'altre, però ja no els va tocar, perquè s'havia acomiadat. En canvi, Broccoli va continuar sent el productor de la sèrie fins als 80 anys. Ell encara en va viure 7 més, eh? Albert Broccoli va morir als 87, però als 80 ja va passar el timó a la seva filla i a un fillastre.
O sigui, que es va jubilar bé.
Sí, que són els que avui continuen produint la sèrie. Però el tema de les cançons i tot això és la Bàrbara Broccoli qui decideix, qui talla el bacallà, en definitiva. Ara escoltarem una altra de les cançons i de les veus rebutjades de la saga Bond. La proposta, en aquest cas, la va fer Blondie, el grup de Deborah Harry, per a la pel·lícula Només per als teus ulls, de l'any 1981. Però l'escollida finalment, doncs, va ser una cançó interpretada per l'escocesa Sheena Easton, que tenia el mateix títol. Aquesta és la cançó que Blondie va presentar i que li van dir que no.
We both have our orders.
En els altres casos ja ens has explicat una mica què van fer amb la cançó que va ser rebutjada en el cas de Blondie. Què va fer amb aquest tema de Només per als teus ulls?
Doncs ja et pots imaginar que és el que fan els músics en aquests casos. Dir, ah, no me la voleu? Doncs jo la incloc en un disc meu. I això és el que van fer.
Home, també. Clar, ja, la tenim feta.
Sí, exacte, la van incloure en un disc que es deia The Hunter, el 1982, l'any següent, i endavant. Justament va ser l'últim disc de Blondie, perquè després es van separar, tot i que al cap de 15 anys es van tornar a reunir. Però la cosa va anar així. En fi, com veus, hi ha hagut al llarg de la història de la saga Bond noms molt il·lustres que han deixat, doncs, que han vist com la seva cançó no triomfava, i entre els noms que n'hem dit molts hi havia no un il·lustre, un il·lustríssim, que era Johnny Cash. A Johnny Cash també li van dir que no. Va ser per la pel·lícula Operació Tro, que de l'any 1966, de Terence Young, amb en Sean Connery encara com a protagonista. En aquest cas hi va haver molta controvèrsia, perquè en principi van encarregar la cançó al músic John Barry i al lletrista Leslie Bricusse, i aleshores van fer una cançó que es deia Mr. Kiss Kiss Bang Bang. El lletrista es va basar en un article que havia fet un periodista italià quan va veure la sèrie Bond, i va dir: aquest senyor, el James Bond, és Mr. Kiss Kiss Bang Bang, perquè petoneja dones i pela tios, no? Malfactors. I aleshores,
bon resum.
Sí, i clar, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. I però aleshores els productors van dir: val, però farem quan registrin dues veus diferents. Una va ser Shirley Bassey, que era una mica la cantant una mica per excel·lència de la sèrie, i la Dionne Warwick, dues veus negres, i van triar la de Dionne Warwick. Aleshores, Shirley Bassey es va emprenyar i els va demandar. I com que hi havia una estira i arronsa i tema de diners pel mig, doncs els productors van decidir que cap de les dues, ni la Warwick ni la Bassey, i van posar-hi una altra cançó. I la cançó que finalment van agafar John Barry i un altre lletrista, que era el Don Black, i van fer una cançó, doncs, que es deia Thunderbolt, com el títol de la pel·lícula, i que cantava Tom Jones. S'ha de dir una cosa. Clar, això va significar el rebuig de Johnny Cash. El que s'ha de dir és que realment Tom Jones s'ajusta més a l'esperit de la saga que no pas Johnny Cash, que és un home del country. I ara ho sentirem, que la cançó de Cash rebutjada té aires de western. Tanmateix, és la cançó que triem per tancar el cinema a la xarxa d'avui, perquè és una cançó, malgrat tot, de Johnny Cash, molt maca. Thunderbolt.
Doncs ara, de seguida, l'escoltem. Fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Gràcies. In the sky and all the world can hear call. They shudder at the fury of the mighty thunderball. Thunderball. The power of her engines now is drowned in the sea. But the deadly force from within her is somewhere running free. Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man. And who is going to suffer from the power in your hand? Thunderball. Somewhere there is a man who could stop the thing in time. He's known by very few, but he's feared by all in crime. All in crime. By courage and by fighting, he has not been known to fall. But neither has the fury of the mighty thunderball. Thunderball. Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man. And who is going to suffer from the power in your hand? Money-hungry minds need a threat to launch a scheme. But those who hold the thunderball could rule the world, it seems. Cannot the peaceful world find a clue to where she's gone?
The silent sea won't answer now, but terror lingers on.
Lingers on.
Thunderball your fiery breath and burn the coldest man. And who is going to suffer from the power in your hand?